Són les 7.
TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia. Avui comença el termini perquè els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos puguin demanar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol. Aquest dijous s'obre el període per acollir-s'hi de manera telemàtica i també per demanar cites presencials per la setmana que ve. Aquestes persones hauran de demostrar que no tenen antecedents penals al seu país d'origen, un fet que ha celebrat la presidenta del govern, Marga Proens.
I jo he dit sempre que no tothom que ve és delinqüent, i jo no me trobaran amb aquest discurs. Però tampoc no tothom que ve és un ser de luz.
Això mentre el secretari de la delegació de l'Executiu Central a les Balears, Rubén Castro, minimitza l'impacte de la regularització en els serveis públics.
No va haver ningún tipus de col·lapso de los servicios públicos, no va haver afluència massiva de los servicios públicos, de lo que se trata es de garantizarle derechos, de garantizarle libertades a personas que ja estan entre nosotros.
De moment, però, ja hi ha hagut un degoteig de persones aquests darrers dies en alguns consolats a les illes per demanar la paperassa necessària per fer els tràmits. És dijous, dia 16 d'abril. El govern aprova de manera definitiva el traçat de la línia de tren Palma-Llumajor.
Unirà els dos municipis en 30 minuts. A més, es podrà arribar en 12 minuts des del centre de Palma fins a l'aeroport. La nova línia ferroviària, que tindrà un cost de més de 800 milions d'euros.
I el Consell de Menorca comença a sancionar l'empresa concessionària de l'ITB de l'illa per incomplir el servei.
S'enfronta a multes de fins a 3.000 euros diaris. El Departament de Mobilitat diu que una vegada esgotat el termini que li havia donat, les deficiències detectades continuen sense resoldre's. El Consell no descarta aplicar més mesures.
I una ciclista de 40 anys ha mort en un accident a la carretera de Sa Calobre, Escorca.
Ara la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. L'accident va passar a Hora Baixa i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències perquè es va produir en una zona de difícil accés.
I la plataforma Dret de Pas ha presentat 3.300 al·legacions a l'avantprojecte de llei de la Serra de Tramuntana.
L'entitat diu que limitarà molt l'accés de bicicletes i beneficiarà els propietaris amb el tancament de la serra. Per contra, els responsables de les finques asseguren que per primera vegada es tindran en compte els esforços que fan per mantenir les propietats.
I l'autoritat portuària d'Eivissa resoldrà el concurs de la nova concessió de l'antic Club Nàutic a finals d'any.
Descarten fixar les bases que hi hagi arrelament social, com havien demanat per evitar problemes als tribunals. Aquestes bases es presentaran al Consell d'Administració la setmana que ve.
I en aquesta primera hora d'informatiu anirem en directe fins a l'Institut de Felanitx. Avui els estudiants d'aquest institut fan vaga, protesten contra les classes en aules prefabricades i contra la manca d'aules pròpies. I seran, com dèiem, en directe quan passin 40 minuts a les 7 del matí. I abans serà el moment de la informació dels esports. Avui parlam del Mallorca, que prepara el partit contra el València sense Lubumbo. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia, sí. L'extrem va ser el gran accent a l'entrenament. El jugador Patall una lesió muscular i el seu concurs dimarts que ve contra el València és improbable i veurem si arriba per jugar contra l'Alavés. Martín de Michelis haurà de cercar un nou company per a Amorici a la línia d'atac, tot apunta que serà Jan Virgili. I també en futbol a la Champions, el Madrid s'acomiada de la competició. El conjunt blanc va caure per 4-3 contra el Bayern en un partit marcat per l'expulsió de Camavinga al minut 86, quan el Madrid guanyava per 2-3. Amb aquesta eliminació, les semifinals de la Champions queden així. L'Atlètic de Madrid s'enfrontarà a l'Arsenal i el Paris Saint-Germain jugarà contra el Bayern.
I del temps, continuem en sol i amb temperatures suaus. Marc Aldentai, bon dia.
Bon dia, així és el temps de marcar per aquesta estabilitat. Tornarem a tenir un dia sense núvols. Sí que és veritat que es pot formar qualque boira, sobretot a punts del sud de les Pitiuses, boires marítimes que poden fregar el sector litoral. Però llevat d'això, tornem a repetir aquesta jornada de temps estable, de molt bona visibilitat i termòmetres que continuen el seu ascens. Van pujant de manera progressiva, avui ja amb valors que poden arribar als 22-24 graus. queda lleugerament inferiors arran demà, però ja ho deim, al centre del dia començarem a tenir aquesta caloreta amb aquest cel destapat, amb aquest vent que bufa de manera feble. Ara mateix temperatures de 12 graus a Mahó, 11 a Ciutadella, 8 graus a Manacor, 9 a Inca, 12 a Palma. En el cas de les Pitiuses tenim 7 graus a Sant Antoni, 8 a Vila, a 11 a Sant Francesc.
Són temperatures d'aquesta hora quan són les 7 i 5. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Sant López, Caterina Abany, Cristina Boussà, Toni Escanelles i Toni Sastre. Comença.
Informatiu Matí. IB3 Ràdio.
Des d'avui, els migrants en situació irregular que han viscut al país com a mínim 5 mesos poden sol·licitar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol. S'obre el període per acollir-s'hi per internet i també el termini per demanar cites presencials per la setmana que ve. Aquests dies els interessats reuneixen la paperassa necessària i això fa que en alguns consolats, com el del Marroc a Palma, hi hagi un degoteig de persones per obtenir el certificat que demostri que no tenen antecedents penals al seu país d'origen.
Jo aquí 5 anys. Estoy aquí 5 años sin papeles. Ahora, gracias a Dios y gracias a Pedro Sánchez y todos. Estoy contento ahora, muy contento. Y gracias a Dios y gracias a España.
Vinimos al consulado para hacernos los papeles.
Estoy muy contenta, sí, para esto, para arreglar los papeles, después para buscar el trabajo y ya está.
Sobre aquest certificat d'antecedents que es reclama, la presidenta del govern, Marga Proens, ha celebrat la rectificació de l'executiu central, que en un primer moment havia dit que bastaria amb una declaració responsable.
I jo he dit sempre que no tothom que ve és delinqüent. I jo no m'atrevaran amb aquest discurs. Però tampoc no tothom que ve és un cert de luz.
També insisteix, però, que la regularització empitjorarà els serveis públics.
Diu que és indiscriminada i que no té en compte la pressió demogràfica, la situació de l'habitatge, ni tampoc la càrrega assistencial dels serveis sanitaris.
El govern d'Espanya mos exigeix a les comunitats autònomes que, amb manco recursos, que estan infrafinançades, atenguem en els nostres serveis públics a més gent. El resultat, és clar. Ja el vos puc avançar. El resultat és pitjors serveis públics pels ciutadans de les Illes Balears.
La portaveu de l'Ajuntament de Palma, Mercedes Celeste, assegura que s'han incrementat les coes a les oficines d'atenció al ciutadà pels estrangers que necessiten documentació relacionada amb la regularització.
Jo el puc emplaçar a veure la cua de gent que hi ha i que no hi era des de que s'ha fet aquest anunci. La cua de gent a SOAC social degut en això.
Per això diu que s'haurà de posar més personal.
I això mentre la delegació del govern central a les Balears minimitza l'impacte de la regularització en els serveis públics, el secretari general Rubén Castro recorda que aquestes persones ja vivien aquí abans de la regularització.
No va haver ningún tipo de colapso de los servicios públicos, no va haver afluencia masiva de los servicios públicos, de lo que se trata es de garantizarle derechos, de garantizarle libertades a personas que ya están entre nosotros y que además van a aportar con sus obligaciones tributarias de cotización a una situación de mejora socioeconómica de estas islas.
La delegació del govern també minimitza l'impacte a les oficines que faran el tràmit i pronostica que el 90% dels expedients seran telemàtics i que l'atenció presencial serà residual. El govern espanyol ja s'ha posat en contacte amb comissions obreres per intentar desconvocar la vaga a les oficines d'estrangeria prevista a partir de dimarts de dia 21 d'abril.
El sindicat denuncia que l'empresa pública Traxa serà l'encarregada de tramitar els papers perquè ells tenen poc personal. No poden, diuen. A les Balears actualment treballen estrangers 38 funcionaris, però hi ha 37 vacants sense cobrir. El departament està gairebé desmantellat, segons el portaveu de Comissions Obreres, César Pérez, i això fa que se'ls hagi exclòs de la regularització.
Ponnos a nuevas personas a nosotros y si en lugar de tener que tener 190, tenemos 200, 250 y reforzamos las oficinas, es gente que va a quedar ahí para todo el proceso, no solo para 4 meses.
També els funcionaris de Correus desconeixen si podran amb tota la paperassa. En aquestes oficines i també en les de Seguretat Social, els migrants podran presentar les sol·licituds. La portaveu del CESIF, Maria Antònia Tarongi, reclama 25 treballadors extra.
correus, mos han dit que això ho estaven estudiant i que els tenien clar que no podien destapar un forat per tapar l'altre. O sigui que tenen previst contratar.
A totes les illes hi ha 6 punts que donaran aquest servei amb una finestreta dedicada exclusivament.
I de la regularització també n'han parlat els grups parlamentaris de les Balears, l'Esquerra, la Defensa, són Lluís Apestegui, a més per Mallorca, i Iago Negreruela, del PSI.
Escolta, el govern de les Illes Balears dir que imponeran aquesta decisió i que intentaran tombar-la. M'agradaria saber quina és la seva alternativa.
Quiere marcar a veces distancia con los ultras, llamándoles ultras, pero en cambio defiende las mismas posiciones que los ultras en materia inmigratoria.
La dreta, en canvi, ha criticat a Pedro Sánchez, son Manuela Cañadas, de Vox, i Sebastià Sagreras, del PP.
Miente diciendo que no son nuevos votantes, porque lo primero que hace es regularizarles y luego nacionalizarlos.
I la idea de que entrar irregularment a les costes de Mallorca, de Menorca, d'Eivissa i de Formentera té finalment una recompensa.
Arribam a les 7 i 11 minuts. I el govern ha aprovat de manera definitiva el traçat de la línia de tren Palma-Llumajor que unirà els dos municipis en 30 minuts. A més, es podrà arribar en 12 minuts. Des del centre de Palma fins a l'aeroport, aquesta línia tindrà una llargada de 30 quilòmetres, dels quals 10 seran soterrats i 12 barriades quedaran connectades a través de la nova línia ferroviària que tindrà un cost de més de 800 milions d'euros. Carme Moreno.
El conseller d'Habitatge i Mobilitat, José Luis Mateo, ha explicat més detalls de la futura línia, que comptarà amb 13 estacions que connectaran diferents barriades de Palma, com Son Ferriol, el Coll d'en Rabassa, l'Olivera, amb l'estació del Conservatori, Son Oliva, Pere Garau, la Soledat, entre d'altres. També passarà per l'Hospital Son Llàtzer i els polígons de Son Noguera i Son Oms. El govern preveu que cada any 8 milions i mig de passatgers viatgin amb aquesta línia nova que unirà Palma en Llucmajor. Per fer-la realitat serà necessari comprar 20 nous trens. El conseller Mateo ha destacat l'aposta del govern de Marga Proens pel transport públic.
L'aposta per el tren i no el tramvia. L'aposta per el tren, i un dels valors clars és per esa rapidez, per esa agilitat, por poder tener una mayor frecuencia en todo momento y conectar puntos neurálgicos, como ya señaló la directora general. Es que, insistimos, hablamos de uno de los hospitales de referencia, hablamos de dos polígonos industriales, hablamos de un conservatorio.
Després de 18 mesos intensos de feina, s'ha aconseguit aprovar de manera definitiva el traçat. Segons la directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, són un terminis molt curts. Durant el procés s'han presentat un centenar d'al·legacions, la majoria de particulars. El traçat de la nova línia, a més, no afectarà a cap habitatge. I ara s'espera que el mes de maig de l'any que ve Mobilitat tingui enllestit el projecte bàsic definitiu. Les previsions que maneja el govern és que les obres comencin el 2028 i finalitzin l'any 2032. Una tuneladora permetrà obrir els 10 quilòmetres de túnel soterrat. Del Valle també ha destacat que un dels objectius de la nova línia serà la descongestió de les carreteres.
Estos proyectos ferroviarios son los que nos ayudarán a reducir la congestión de las carreteras. Somos una isla, somos un territorio limitado, hemos de garantizar la movilidad, transporte público y sin ocupar más territorio, ¿no? Y esto, este tipo de infraestructuras es lo que nos permitirá conseguir este objetivo.
La construcció de la nova estació a la zona del Conservatori garantirà una futura connexió i expansió de la xarxa ferroviària cap a la zona de Ponent de Mallorca.
Per cert, que l'estació intermodal de Palma estarà tancada parcialment diumenge per un simulacre i actuacions de millora. El servei d'autobusos que connecten els pobles de la part forana de Mallorca, per tant, es veurà afectat durant tot el dia i es trasllada a les parades del TIP de diferents punts de la ciutat.
Per conèixer quines línies de busos interurbans se'n veuen afectades aquest diumenge, convé que els usuaris consultin la pàgina web de Transport de les Illes Balears, és a dir, tib.org.
I a Menorca, l'empresa concessionària de la ITV s'enfronta amb multes de fins a 3.000 euros diaris. El conseller ha decidit començar-la a sancionar davant dels incompliments greus i reiterats del servei.
El Departament de Mobilitat explica que ha esgotat tots els requeriments sense obtenir resposta i que les deficiències detectades continuen sense resoldre's. Juan Manuel Delgado és el conseller de Mobilitat.
No permitiremos que un servicio público esencial funcione por debajo de los estándares exigidos. El contrato es claro y el Consell hará cumplir todas y cada una de sus obligaciones.
Aquest dimecres era el darrer dia que tenia l'empresa per revertir la situació i normalitzar el servei. A més, el Consell assegura que si la situació no millora, no descarten aplicar noves mesures.
Són ara les 7:15.
¿Tienes un negocio comercial o de restauración a pie de calle o en un mercado municipal y has hecho mejoras? Palmactiva tiene abierto una línea de subvenciones de hasta 6.000 euros para ti. Por la modernización y la innovación, el ahorro energético y el desarrollo sostenible, la seguridad, la accesibilidad y la insonorización. Plazo abierto hasta el 5 de mayo. Toda la información y solicitudes en palmactiva.com. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu matí. I detrás radio.
Diferents formacions polítiques, ajuntaments i entitats han aprofitat els 2 mesos d'exposició pública de la llei de la Serra de Tramuntana per presentar propostes. La majoria de les al·legacions van encaminades a trobar un punt mig entre la protecció i també l'ús social i l'activitat econòmica. I entre aquestes hi ha les de la plataforma Dret de Pas, que n'ha presentat 3.300. Ara el Consell les estudiarà per intentar aprovar el text definitiu amb el màxim de consens.
La plataforma diu que el projecte de llei limitarà molt l'accés de les bicicletes sense que s'hagi fet un estudi previ dels seus efectes. A més, assenyala que la regulació beneficiarà els propietaris amb el tancament de la serra. El portaveu, Josep Maria Estopà, ha explicat que les persones que vulguin transitar pel camí de la serra hauran de demanar uns permisos impossibles. Estopà ha posat l'exemple del camí de Puigpunyent a Palma, que passa per 7 finques privades.
Són impossibles tant per nosaltres com a excursionistes, usuaris, ciclistes, com pels propis propietaris, que hauran d'anar responent totes les comandes que els faci la gent, a la qual és algo que no és. Avui en dia hi ha un clima de convivència, val? Si hi ha alguna cosa que s'ha de millorar, s'ha de millorar, però prohibir o demanar permisos cada vegada que hi hagi d'anar a un lloc o altre és inviable.
L'entitat calcula que hi ha d'haver 300 camins públics a Mallorca que han estat usurpats per propietaris i considera que la futura llei del Consell hauria de posar eines per recuperar totes aquestes vies.
I pel que fa a les formacions polítiques, el PSIC, que ha presentat 35 al·legacions en aquest projecte, reclama consens entre entitats, partits i institucions per aconseguir una normativa lliure, diuen, de les imposicions de Vox. Catalina Claderes, la porta al Consell.
Estem veient que moltíssimes entitats estan presentant al·legacions, la qual vol dir que no estava tan consensuada. També hem vist com moltes entitats aquests darrers dies o aquest darrer mes se concentraven, recollien signatures, per tant, hi havia un descontent important en relació amb aquesta llei que no hauria de ser això.
A més per Mallorca denuncia que la llei de la Serra de la Tramuntana del PP és una oportunitat perduda. Els ecosobiranistes han presentat més de 30 al·legacions. Catalina Inés Parelló és la portaveu al Consell.
Aquest avantprojecte no dona resposta, entenem, des de Més per Mallorca, a la problemàtica de tots aquests municipis de la serra. A més, la serra ha de ser accessible, defensant camí públic, el dret de la ciutadania, a gaudir davant aquest intent de privatització i de restricció.
També han parlat amb alguns propietaris de grans finques de la Serra de Tramuntana per saber què n'opinen de la llei que es tramitarà al Parlament.
Fernando Fortuny, propietari de Comasama Orient, assegura que per primera vegada el TATS tindrà en compte els propietaris i els esforços que han de fer per mantenir les finques.
L'únic que ha fet aquesta llei, a Sòrbara, és tenir en compte la propietat privada. Fins ara totes la gent prohibir. I tot eren drets. La llei és que vins a favor de les bonites.
Fortuny ha valorat també que fins que no vagi materialitzada en fets la futura llei regulatòria entendrà una visió escèptica.
Almenys em puc opinar del que s'ha pretès aprovar, que ja és molt. Estan tan acostumats que no ens tinguin en compte per res, però els que mantenim les armes són altres.
A Eivissa, l'autoritat portuària resoldrà el concurs de la nova concessió de l'antic club nàutic a finals d'any. Descarten fixar a les bases que hi hagi arrelament social, com havien sol·licitat per evitar problemes als tribunals. Aquestes bases es presentaran al Consell d'Administració la setmana que ve.
L'empresa, quan guanyi el concurs per gestionar les instal·lacions de les petites i mitjanes eslores del port eivissenc, l'antic club nàutic haurà d'oferir un projecte esportiu, crear una escola de vela, garantir que el 85% dels amarraments siguin de caràcter social. Javier Sanz, president de l'autoritat portuària.
És un pliego muy orientado
lo que he dicho anteriormente, a la parte social, a la parte deportiva, a las escuelas, a la formación, y eso es lo que puedo hacer más. Yo no puedo hacer más. La palabra arraigo no quiero ni oírla, porque tendríamos una cantidad de problemas importantísimos.
De forma adicional, es valorarà implantar una marina seca i millorar-ne les instal·lacions. No s'hauran de construir noves infraestructures. Tampoc no es podria fer de moment perquè el pla especial del port d'Eivissa no està aprovat i no es descarta que hi pugui estar el 2027.
I el procés acumula grandes retrasos administratius que retrasan la entrada en vigor del plan especial. Esto parece es un enunciado, pero es verdad que afecta. Esto nos afecta, nos condiciona a no poder licitar inversiones estratégicas para el puerto y la ciudad de Eivissa.
L'ens portuària, entre les obres de millora previstes a Botafoc, espera construir un tercer carril en aquesta zona per accedir-hi i sortir i evitar les llargues cues que es generen en temporada alta per la confluència de l'arribada de creueristes i de vaixells de línia regular.
I a Menorca, l'Associació d'Usuaris de Cal en Bosc ha denunciat davant la Fiscalia presumptes irregularitats en la gestió del port. Axel Camarasa.
Ha posat en coneixement del Ministeri la situació que fa temps que denuncia i que no és altra que un increment abusiu de les tarifes d'amarrament i la imposició de nous contractes amb clàusules que consideren abusives i fins i tot il·legals, a més de ser les més cares de tot Balears. Tot plegat s'ha donat amb la concessió administrativa finalitzada des de fa un any. Toro Torres és el president de l'associació.
Denunciant que al final de la concessió es va fer un augment de preus que es van aplicar, que entenem que no es podrien aplicar perquè estiguin tan precari, no es poden augmentar els preus, senzillament hem de quedar esperant que hi hagi una resolució o on sortia nou concurs o veuran que decideix el govern balear abans que pensa fer amb esport. I mentre estem en precari, creiem que ni es poden fer els contractes que es van fer, ni és augment de preus que es van aplicar.
L'associació lamenta que, tot i haver notificat a ports aquests fets en reiterades ocasions, no ha obtingut resposta. I davant aquesta situació, l'entitat reclama una auditoria a l'empresa concessionària per avaluar l'estat del port i la gestió econòmica feta per l'empresa per tal que la Fiscalia pugui prendre mesures de cara a la nova concessió en curs.
Aquí tenim una sèrie de coses que s'han anat traient, que són totalment opaques, i que no li veiem de cap de les maneres que això es pugui fer. Bueno, i un abús contra els usuaris. No? És que a nosaltres ens tenen totalment marginats, no ens informen, no ens donen documentació, ens tenen al marge de tot.
Precisament ahir, al ple del Parlament, el conseller de la Mà i Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, va anunciar una reducció de les tarifes d'un 40%.
I avui la presidenta del govern, Margà Proens, es reuneix amb els representants de les tres principals navilieres que operen a les illes Son, Transmet, Genève i Baleària. La reunió tindrà lloc a les 11 del matí, es produeix just en un moment d'incertesa econòmica i d'increment de preu del combustible per mort de la guerra a l'Orient Mitjà. Un ciclista de 40 anys s'ha mort aquest dimecres capvespre a la carretera de Sa Calobre a Escorca. En sortir de la via, la Guàrdia Civil manté oberta una investigació per esclarir les circumstàncies del sinistre.
L'accident ha ocorregut al quilòmetre 12 de la carretera, això és un raval, després d'haver passat el nus de Sa Corbat en direcció al port. L'accident ha mobilitzat un ampli dispositiu d'emergències on hi han participat els bombers de Mallorca, que han fet un rescat d'urgència en una zona de difícil accés. Malgrat els esforços dels equips mèdics, la víctima ha mort poc després.
I avui matí l'Audiència Provincial de les Balears jutja la nora de la Paca i 5 acusats més per introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya. La principal acusada s'enfronta a 16 anys i mig de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros.
Per a 4 dels 5 acusats, l'Audiència demana 9 anys i mig de presó i multes de més d'un milió d'euros pel delictes contra la salut pública i organització criminal. Per al 5è, en ser reincident, demana 10 anys i mig de presó i la mateixa multa. La Fiscalia considera la nora de la Paca i la dona de l'ICO, autora de delictes contra la salut pública, de pertinença també a organització criminal i d'atemptat a agent de l'autoritat i contra la seguretat viària.
I encara dels tribunals, l'home que va violar i va deixar embarassada la filla de la seva parella està condemnat a 13 anys de presó. La nina només tenia 10 anys en el moment dels fets, que es remunten a l'any 2024.
El processat també haurà d'indemnitzar la víctima en 20.000 euros a conseqüència de les violacions. Va quedar embarassada i per la seva curta edat i els dolors que patia va haver de ser ingressada a l'Hospital Universitari sanitari de Son Espases. Allà li diagnosticaren un embaràs amb complicacions gestacionals.
També ha estat condemnat un home a 2 anys i 3 mesos de presó per atacar la seva exparella amb un matxet de grans dimensions i ferir-la al coll. Inicialment es demanaven 5 anys per temptativa d'homicidi.
L'acusat, però, ha acceptat un delicte de lesions i un de trencament de l'ordre d'allunyament, pel qual s'haurà d'indemnitzar la víctima en 4.000 euros. El jutge també li ha imposat un ordre d'allunyament de 300 metres de la víctima durant 5 anys.
I són ara les 7:25, és el moment de veure quins temes obren els diaris editats a les Illes, molts d'ells, Toni, pendents de les paraules de la presidenta Marga Proens, que escoltàvem també en aquest informatiu.
És així, hem sentit en aquesta edició, i a més n'hem fet èmfasi, n'hem parlat ben abastament, i evidentment ho fan també molts de diaris que se'n fan ressò. Anem un per un, anem a veure quins matisos hi posa cada un dels diaris. Última hora, per la seva banda, posa una fotografia d'ella, de la presidenta, de Marga Proens, una fotografia posada d'ella de perfil, siluetejada, i el titular acompanya, en certa manera, aquest mateix dibuix, per deixar clar que és ella qui pronuncia una frase que només està entre cometes i que diu: no tothom és un delinqüent, però tampoc és un ésser de llum. És la mateixa frase exacta que trobam, i passa ben poc això, en poques ocasions, quan feim aquests repassos de premsa, al mateix diari, el Diari de Mallorca, a l'altre diari fet en paper, Mallorca en concret, però això sí, el Diari de Mallorca ho combina amb altres temes, en aquest cas amb una fotografia de la seguda que varen protagonitzar els policies de Palma per protestar per la seva situació laboral. Diversos agents, evidentment vestit de paisà, asseguts a la plaça d'Espanya per protestar, per demanar més drets laborals, i és una fotografia ben cridanera que trobem a la portada del Diari de Mallorca. Pel que fa als digitals, veiem que no es fixen tant en les paraules, tot i que també ho fan, sinó en que han donat de si aquestes paraules. Per exemple, OK Baleares parla exactament, treu la mateixa frase, però se centra en la segona part d'aquesta frase, que diu Marga Proens, assegura el diari, que no són éssers de llum. Deixa de banda això de que no tothom és un delinqüent. Si seguim amb els altres diaris, el Mallorca Diario va, en certa manera, a les conseqüències de les paraules de Proens. Diu, o les justifica en certa manera, dient que el govern regularitzarà migrants amb antecedents, en alguns casos. Però parla de casos concrets que després de dins el test els desgrana. Ara Balears, per la seva banda, cerca més contradiccions en el discurs, diguem-ho així, de la presidenta, i diu que nega que la migració empitjori els serveis socials, i en canvi l'endemà diu que sí que ho fan. El Menorca, per la seva banda, i anant ja amb els diaris de les altres illes Balears, els diaris editats en paper, destaca que una sola oficina, i que a més no tindrà reforços de personal, s'haurà d'encarregar de tot el procés de regularització allà, a la illa de Menorca. Això és el que destaca el Menorca, i dèiem, per tant, també una conseqüència, en certa manera, de tot aquest procés i de totes aquestes paraules. El diari d'Eivissa, per la seva banda, parla del comiat de 2 persones anònimes, víctimes a la mà, al cementiri, en concret, d'una troballa d'una dona embarassada que va aparèixer a Formentera i que podria provenir d'una pastera i que va ser acomiadada ahir per diverses entitats socials. També parla de la mà el periòdico, en aquest cas, el darrer dels diaris que analitzam en aquesta trobada d'avui, però ho fa d'una manera, per dir-ho així, un poc més frívola, perquè en aquest cas el periòdico d'Eivissa passa pena per 100 milions d'euros que diuen es troben aturats pel retard que hi ha en el pla especial del Port de Vila, que precisament fa just una estona n'estàvem parlant dels companys d'Eivissa.
I si la premsa balear quasi només parla de migració avui, l'estatal passa pàgina i es fixa en altres temes.
És curiós com va l'actualitat, perquè si ahir totes les planes de tots els diaris editats a Espanya, o les principals capçaleres editades a Espanya, parlaven precisament d'aquesta llei, de la que parla avui també la premsa editada a les Illes Balears, avui parlen de qüestions absolutament diferents i també de molt d'interès, tant de calat internacional com de calat estatal. Ara ho veurem. El País, per exemple, parla de l'alçada de Lula da Silva, el president del Brasil, de les seves paraules, que va dir, o es va enfrontar públicament a Donald Trump, dient que no té dret a aixecar-se un dia i amenaçar un país, referint-se també a les paraules tant que va dirigir Trump a Cuba com al propi Brasil. Ho combinen, això sí, El País, amb un segon titular que diu que Brussel·les les planteja mesures contra la crisi i proposa, com una d'aquestes mesures, un dia de teletreball obligatori. És una de tantes, s'ha de dir, però és la que destaca El País a la seva portada. Per dir-ho d'alguna manera, a les antípodes et situa El Mundo, que obre avui amb una branca del cas Mascaretes, del cas que recordem inclou Koldo García i també Aldama, en aquest cas pel que fa en aquest, la visita de Delcy Rodríguez i tot el que va implicar per aquesta trama. I deixa la fotografia, en aquest cas, pel futbol, pel Real Madrid, també un pot de frivolitat o d'esport, per dir-ho d'alguna manera, a la portada del Mundo. L'ABC també segueix el tema dels accidents ferroviaris, que ho ha fet molt darrerament, entrevistant avui els familiars de l'única víctima que diuen que encara queda a un hospital ingressada per l'accident d'Adamuz. I també a la seva l'avantguàrdia, que, atenció, anuncia que la Unió Europea, però en aquest cas, llança un sistema per controlar l'accés a les xarxes dels menors. Foto per la guerra del Líban.
Arribat ara a les 7:30, resumim les principals qüestions, les qüestions més destacades d'aquest dijous. Avui comença el termini perquè els migrants en situació irregular que han viscut a Espanya com a mínim 5 mesos puguin demanar la regularització extraordinària aprovada pel govern espanyol.
Aquestes persones han de demostrar que no tenen antecedents penals al seu país d'origen, un fet que ha celebrat la presidenta del govern, Marga Proens.
I jo he dit sempre que no tothom que ve és delinqüent, i jo no m'atrobaran amb aquest discurs. Però tampoc no tothom que ve és un ser de luz.
Això mentre el secretari de la delegació del govern central a les Balears, Rubén Castro, minimitza l'impacte de la regularització en els serveis públics.
No va haver ningún tipus de col·lapso de los servicios públicos, no va haver afluència massiva de los servicios públicos, de lo que se trata es de garantizarle derechos, de garantizarle libertades a personas que ja estan entre nosaltres.
De moment ja hi ha un degoteig de persones aquests dies en alguns consolats a les illes per demanar la paperassa necessària per fer els tràmits.
I el govern aprova de manera definitiva el traçat de la línia de tren Palma-Llumajor.
Unirà els dos municipis en 30 minuts. A més, es podrà arribar en 12 minuts des del centre de Palma fins a l'aeroport. La nova línia ferroviària, que tindrà un cost de més de 800 milions d'euros.
I el Consell de Menorca comença a sancionar l'empresa concessionària de la ITV de l'illa per incomplir el servei.
El Departament de Mobilitat diu que una vegada esgotat el termini que li havia donat, les deficiències continuen sense resoldre's. El conseller de Mobilitat, Juan Manuel Delgado, no descarta aplicar més mesures.
No permitiremos que un servicio público esencial funcione por debajo de los estándares exigidos. El contrato es claro y el Consell hará cumplir todas y cada una de sus obligaciones.
L'empresa concessionària s'enfronta a multes de fins a 3.000 euros diaris.
I una ciclista de 40 anys mor en un accident a la carretera de Sacalobre a Escorca.
Ara la Guàrdia Civil ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del sinistre. L'accident va passar ahir hora baixa i va mobilitzar un ampli dispositiu d'emergències perquè es va produir en una zona de difícil accés.
I avui matí l'Audiència Provincial de Balears jutja la nora de la PACA i 5 acusats més per introduir 5 quilos de cocaïna a Son Banya.
La principal acusada s'enfronta a 16 anys i mig de presó i al pagament d'una multa d'1,3 milions d'euros.
La plataforma Dret de Pas presenta 3.300 al·legacions a l'avantprojecte de llei de la Serra de Tramuntana.
L'entitat diu que limitarà molt l'accés de les bicicletes i beneficiarà els propietaris amb el tancament de la serra. Per contra, els responsables de les finques asseguren que per primera vegada se'ls té en compte i es tenen en compte els esforços per mantenir aquestes propietats. És el cas de Fernando Fortuny, propietari de Coma Sama a Orient.
L'únic que ha fet aquesta llei, això ho veurem, és tenir en compte la propietat privada. Fins ara totes les lleis eren prohibir.
I a Eivissa l'autoritat portuària resoldrà el concurs de la nova concessió de l'antic Club Nàutic a finals d'any.
Descarten fixar les bases que hi hagi arrelament social com havien demanat. Volen evitar problemes amb els tribunals. Aquestes bases es presentaran al Consell d'Administració la setmana que ve.
I d'aquí uns minuts serem en directe a Felanitx. Allà professors i alumnes de l'Institut de Secundària denuncien les males condicions de l'edifici.
Avui els estudiants fan vaga, protesten contra les classes en aules prefabricades i contra la manca d'aules pròpies que els obliga a la itinerància del grup.
I pel que fa al temps, avui predominarà el cel destapat. Marc Caldentai, bon dia.
Vam dir així, tornarem a tenir un dia sense ningú. Pot haver qualcun al migdia de creixement decoratiu, però realment ben poqueta cosa, preferentment a punts de la Serra de Tramuntana, Reia de Mallorca i la resta del territori del dia, el cel completament destapat, un cel net amb bona visibilitat i amb aquestes temperatures que són suaus a les hores centrals del dia. Avui màximes entre els 20 i 25, sempre més baixes de vora la mà, i aquests valors més elevats a punts de l'interior, sobretot en el cas de Mallorca. Tot això amb vent, que bufarà feble. A Menorca també ja deixem enrere aquests dies de vent, i avui, en general, la situació serà molt més tranquil·la, també a la mà, encara aquestes primeres hores restes de maror, sobretot a punts del nord, i ara mateix l'ambient és més fresquet, com aquests dies passats, en el cas d'Eivissa tenim 7 graus a Sant Antoni, 8 a Sant Eudari, 13 a Vila, 11 a Sant Francesc Xavier, 13 graus a Palma, 6 a Campos, 10 a Sa Pobla i a Menorca tenim 14 graus a Ciutadella i a Mó.
Informatiu Matí. Esports.
Són ara les 7:35 minuts, encetant la informació dels esports i parlant del Mallorca, que prepara el partit contra el València sense l'Ubumbo. Miqui Tous, bon dia.
Bon dia. L'extrem va ser ahir el gran absent a l'entrenament. El jugador pateix una lesió muscular i el seu concurs dimarts que ve contra el València és improbable i veurem si arriba per jugar contra l'Alavés. El tècnic Martín de Michelis haurà de cercar un nou company per a Amorici a la línia d'atac. Tot apunta que serà Jan Virgili. Però aquesta setmana el gran protagonista de l'actualitat mallorquinista és Vedat Muriqi. El pirata va ser a nit el convidat de luxe de la festa mallorquinista ara més que mai.
Una trayectoria de mucho trabajo, muchísimo trabajo, de mucho sufrimiento, es una trayectoria de nunca rendir, entonces en mi libro no hay de rendir y sigo siendo y sigo siempre cada mes, cada partida. Quiero enseñar eso a la gente para que lo sepan que yo y mi equipo no va a rendir nunca.
Muriqi també va parlar de la lluita per evitar la zona de descens.
La verdad que semana pasada últimos 5 que están ahí han ganado todos menos Álaves, pero si seguimos nosotros ganando y jugando bien, creo que no lo vamos a mirar nadie, porque ahora mismo estamos fuera de descenso y si seguimos ganando, pues al final vamos a conseguir antes, más antes lo que hemos esperado y vamos por ellos.
I el Mallorca ha donat una sorpresa a Vedat Muriqi. El camerunès Samuel Eto'o ha felicitat el pirata després de convertir-se en el màxim golejador de la història del club a primera.
Hola, Vedat. Desde aquí en Camerún te quería dar la enhorabuena. Sé que has necesitado mucho trabajo, muchísimo trabajo, pero te pido que sigas así y que sigas haciendo nuestro Mallorca aún más grande. Enhorabuena una vez más a ti y a todos los compañeros que te han ayudado a conseguir esa meta.
I a la Champions, el Madrid s'acomiada de la competició. El conjunt blanc va caure a nit per 4-3 contra el Bayern. És el tècnic del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
Responsable en las derrotas soy yo y bueno, pues asumiré siempre las consecuencias de una derrota como esta, porque creo que la afición tiene que estar muy orgullosa de sus jugadores, de cómo se han dejado el alma, la vida, de la personalidad que han demostrado. A partir de ahora nos quedan algunos partidos que jugar y, como siempre, defender este escudo al máximo, como han hecho estos jugadores hoy.
El Madrid va perdre en un partit marcat per la polèmica expulsió de Camavinga al minut 86, quan el conjunt blanc guanyava per 2-3.
Que nadie entiende que puedas expulsar a un jugador por algo así en un partido como este. Está claro que la eliminatoria se ha acabado en ese momento y es algo totalmente inexplicable, injusto, y que, bueno, pues que estamos muy, muy dolidos porque se nos ha ido la eliminatoria de una forma en la que tú no puedes controlar.
Amb aquesta eliminació només queda un equip espanyol per a les semifinals de la Champions, l'Atlètic de Madrid, que s'enfrontarà a l'Arsenal, l'altra eliminatòria la disputaran el PSG i el Bayern. I per avui, a l'Europa League es disputarà la tornada dels quarts de final, quan falti un quart per a les 7, el Celta rebrà la visita del Friburg. Al partit d'anada, el conjunt alemany va guanyar per 3-0. A les 9 del vespre, el Betis s'enfrontarà al Braga. A l'anada, el resultat va ser d'empatar un gol, i als quarts de final de la Conference, a les 9, el Rayo Vallecano visitarà el camp de l'ECA d'Atenes. Els madrilenys s'imposaren a l'anada per 3-0. I en bàsquet, a la Lliga Challenge, només resten dos partits per acabar la temporada, i l'Azul Marino disputarà dissabte contra el Real Canoe el darrer duel a Son Moix del curs. Les mallorquines continuen líders a la classificació, empatades a punts amb el Celta, i depenen d'elles mateixes per aconseguir l'objectiu de l'ascens a la màxima categoria del bàsquet espanyol. És la jugadora de l'Azul Marino, Alba Torrents.
Sabem que està doncs, en nostres mans, però ara no afrontàvem els partits de dissabte diferent en què hem afrontat cada partit de temporada, no? Fa més a prop, i crec que això s'ha de gestionar, i tenim moltes ganes, no?, d'aconseguir aquest objectiu, però sabem que no està fet, i aquesta setmana ens estem preparant de la millor manera per sortir dissabte a competir i per aconseguir la victòria.
I en ciclisme, 5 mesos després de proclamar-se campió del món, Albert Torres torna a una competició internacional de pista. Aquest cap de setmana participarà a la Copa del Món de Hong Kong.
I la veritat que amb il·lusió, no? Per almenys anàvem amb ganes, no?, de fer una bona Copa del Món i treure el millor resultat possible. Pues quan corres en Sarco Iris serà més complicat, no? Però segur que el fet de poder estar allà i te donarà, diguéssim, un extra, no?, més forces per intentar, sobretot, treure un gran resultat.
A la ciutat japonesa, Torres, a més de l'Òmnium, competirà també a la Madison, formant parella en Sebastià Mora gairebé un any després. I acabam amb pàdel, perquè la menorquina Gemma Triall ha debutat amb victòria al Premier Pàdel de Guisa, fent parella amb Delphi Ibrea, i avui jugaran els quarts de final. Ho faran contra la parella formada per Guinart i Virdesa. Fins aquí el temps d'informació esportiva.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
Si el teu nadó comença el cicle 0-3 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Avui fa una micona més de fresca, ha estat necessari...
El dia, per saber què passa i per què.
Atenció, perquè creix la preocupació per l'absentisme laboral, ja que s'ha duplicat en els darrers anys i posa en risc milers de negocis.
Per comptar amb l'anàlisi més completa.
Comença la nostra tertúlia, les claus de l'actualitat, amb la bona companyia dels nostres companys que
per
ja...
Per escoltar els protagonistes de la notícia.
Un de cada 5 metges en actiu a les Illes es jubilarà abans de l'any 2020.
El dia, amb Marta Garau.
El 22% de la plantilla actual...
De dilluns a divendres, a les 9 del matí, a IB3 Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
Passen ara 43 minuts de les 7 del matí. Sortim a l'exterior i anem fins a l'Institut Elies Felanitx. Els professors i els alumnes han esclatat contra les condicions de les aules amb qualque sostre, cacau, cruïs i goteres en punts de l'equipament escolar. Avui, els estudiants fan vaga, protesten contra les classes en prefabricades i contra la manca d'aules pròpies que els obliga a la itinerància de grup, entre d'altres. Una aturada avui que arriba 15 dies després de la cassolada dels mestres. A l'Institut hi ha Caterina Bany. Caterina, bon dia, com estan els ànims?
Idò, bon dia, ben caldejats, com us podeu imaginar. De fet, ara mateix, quan només falten, dèiem, 20 minuts per l'entrada oficial a les aules, aquí veiem poc moviment, diríem més manco moviment del que és habitual. Som a l'entrada principal, hem de dir que està totalment bloquejada, impedida, perquè hi ha un gran bastiment en aquest moment i també material d'obra escampat, totalment vallat, perquè és perillós en aquest moment. Hem de dir que això impedeix que es puguin aparcar els cotxes a la part posterior de l'edifici, també, com dèiem, impedeix totalment l'entrada principal. Encara no tenim dades, com vos podeu imaginar, de seguiment d'aquesta vaga d'avui. No sabem quants estudiants finalment no aniran avui a classe, però ja vos puc avançar que seran majoria, sobretot en el cas de batxillerat, pel que ens han dit fora de micro. A primera hora he pogut parlar amb una de les alumnes justament de batxiller. M'ha explicat això, Charlotte William. L'escoltam.
Em plou, que hi ha molt de fang enmig de totes les aules, i justament a la nostra varen tenir problemes de que hi havia dues goteres i hi havia molt de vostres banyats en terra.
No he pogut accedir a les aules directament, però per diferents vídeos i també fotografies que han vist aquest dia, hi ha alguns sostres que s'han desprès en cruix, també goteres, com deien, quan plou s'agreugen encara més aquesta situació. Fins i tot han de posar ribells, brulloles, per evitar inundacions. Per parlar-ne, ja m'acompanya ara mateix la professora Júlia Mèrida. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, els professors heu elaborat tot una llista en tots aquests desperfectes, incidències que pateix l'edifici. M'heu dit fora de micro que hi ha rajoles trencades, radiadors també espanyats. Quina és ara mateix la situació?
Idò, sí, hi ha bastant de material que està trencat. Jo crec que també és una cosa d'anys, no? De que no hi ha hagut un manteniment diari per A o per B, i la situació és bastant dramàtica. En el meu cas, jo personalment no he hagut de patir res de fer classe en el passadís o coses d'aquestes, però bastant de companys i companyes sí, i la veritat que és com una gota, no?, que cada dia te va calant, i evidentment d'unes obres implica que tothom s'ha d'adaptar. Jo crec que tot el professorat i l'equip directiu ha fet el possible perquè afecti el mínim possible i que tot estigui redistribuït ràpidament en aquest sentit, però igualment tant l'equip directiu com nosaltres, jo crec que bé, no puc parlar per ells, però sí per nosaltres, crec que mos ha anat cremant, i això fa que la manera de fer feina amb els al·lots i les al·lotes també canviï, no?, i tu venguis aquí amb uns ànims una mica baixets.
Amb uns ànims, com dèiem a Júlia, una mica baixets. Vareu fer una cassolada, hem de dir, a principi d'aquest mes. Com afecten, per tant, d'aquestes condicions, ara ho avançàveu un poc, aquestes condicions físiques al dia a dia de les classes?
Sí, jo crec que, a part de que l'alumnat també se'n dona compte, com, bé, avui se va, l'han convocada ells i elles, no?, i cada dia diuen, ai, és que s'està caigant aquest tros de sostre, o, bé, és que no només és que hi hagi ribells, sinó que vàrem haver d'instal·lar unes piscines inflables, perquè si inundaven les aules, i se va inundar, per exemple, l'aula del Departament d'Informàtica, que això és una cosa també, més que res, molt delicada, no?, perquè hi ha molt de cable per allà, que pot fer qualque xispa i això, i el que afecta en el dia a dia és que, bàsicament, afecta, és que el més bàsic és l'espai on fas classe, no?, que és com una cosa molt, molt lògica, però que pots dir, bé, un dia poden fer classe de fora, sí, està clar que un dia pots fer classe de fora, però no cada dia, no?, i la teva pràctica docent, diguem, la teva planificació va en base en això, no?, a l'espai i en el material que tu tens, a totes les assignatures, diria jo.
El material, per tant, el material també, l'espai, és prou important a l'hora de la docència, d'impartir classe en el dia a dia. Ja fa alguns mesos que la Conselleria d'Educació, de fet, va anunciar tot un pla d'actuació per emprendre les obres d'aquest institut. Ara mateix, com us contàvem, veiem una vestimenta, també un espai d'aparcament totalment vallat per aquest tema del material d'obra que s'hi acumula. Sembla, de fet, tot un edifici en construcció ara mateix en obres. Per què s'ha retardat tot això?
Jo no sé per què s'ha retardat. Enguany és el meu primer any aquí a Sierra Falanich, però tenc experiència a un altre centre on se varen fer també unes obres i va ser molt diferent. Va ser molt ràpid i molt eficient. I aquí no sé per què no s'ha començat en l'estiu, per exemple.
I aquesta és la situació ara mateix en aquest institut de Falanich. Júlia Mèrida, moltes gràcies per aquesta intervenció.
Gràcies a vosaltres.
I com va nosaltres acabant, vos informarem la pròxima hora de com va evolucionant aquesta vaga avui aquí a l'Institut de Falanich dels estudiants.
Gràcies, Caterina. Tornarem a connectar amb tu durant la segona hora de l'informatiu. I continuem encara parlant d'educació. perquè els 200 dels centres concertats de les Illes han signat amb el govern una nova modificació de l'acord per recuperar les retribucions de les nòmines que devia l'administració. La mesa, els sindicats i la conselleria han pactat aquesta devolució del deute relacionat amb l'increment de l'IPC no aplicat als anys 2020 i 2021.
Per tant, a la nòmina d'abril es retornarà al 65% i la resta corresponent a l'any 2021 es farà efectiva com a màxim el mes de març de 2027. Ramon Mondéjar, el portaveu del sindicat Estell, ha confirmat que el deute del 2020 s'abonarà entre el mes de maig i el juliol d'aquest any.
En visió global és una visió positiva. El que passa és que ens ha vingut molt de nou, perquè tot s'ha de fer aviat i de pressa. És a dir, ens han presentat, ho han llegit, i la majoria d'entitats ho han signat perquè se pugui anar a Consell de Govern i se pugui, perquè se pugui aplicar ja la nòmina aquesta.
Aquest nou acord passarà pel Consell de Govern aquest pròxim divendres.
I més d'un centenar d'agents de la policia local van recórrer ahir al centre de Palma en una nova manifestació per exigir l'aplicació del pla d'ordenació del cos promès i acordat per l'Ajuntament.
Dignitat policial! Dignitat policial!
La protesta va començar amb retard, ja que a darrera hora els va arribar una proposta de l'equip de govern.
I els delegats convocaren una assemblea improvisada. Explicaren que Cort ha plantejat diverses mesures que, tot i que són un punt de partida, queden en fora encara de les reclamacions dels treballadors. Per tant, la protesta va acabar tirant endavant. Agustí Sánchez és el delegat del CECIF.
No van complir el seu compromís i, clar, per nosaltres ha estat una decepció molt gran. I, per tant, nosaltres el que exigim és una sèrie de millores en el cos de la policia local. És a dir, ja fa temps que deim que la policia local de Palma ha de menester adequar-se i modernitzar-se a la necessitat de la ciutat, i això no s'està fent.
Els delegats sindicals asseguren que continuaran negociant amb l'Ajuntament per intentar desbloquejar el conflicte, que ja fa 2 anys que s'allarga. Ara bé, en paral·lel, preparen més accions que, afirmen, l'equip de govern només reacciona quan surt la protesta al carrer.
La portaveu de l'equip municipal de l'Ajuntament, la regidora Mercedes Celeste, ha manifestat el seu respecte a les protestes i manté la mà estesa de Cort per negociar i arribar a un acord el més aviat possible.
Per part de l'equip de govern, sempre s'ha estat assegut, se seguirà assegut i avui mateix tenen una proposta damunt la taula ferma en tots els avals tècnics que es necessiten per tirar-la endavant. És vera que hi ha alguns sindicats que hi estan a favor i d'altres que consideren que, bueno, pues ja respondran en aquesta oferta.
I avui entrarà en vigor la jornada laboral de 35 hores setmanals per als funcionaris de l'Estat després de la publicació de la resolució al butlletí oficial de l'Estat. Una mesura que s'estima beneficiarà 220.000 funcionaris a tot l'Estat s'haurà d'aplicar en un termini màxim d'un mes.
La nova normativa fixa una jornada anual de 1.533 hores i un màxim de 7 hores diàries amb reducció també de la jornada intensiva d'estiu fins a les 6 hores i mitja per dia. La mesura afecta personal de l'Administració General de l'Estat, també organismes autònoms, Seguretat Social i altres entitats dependents, inclosos treballadors de presons, centres sanitaris o educatius. En canvi, no s'aplicaran ni als militars ni a les forces i cossos de seguretat. Els sindicats reclamen ara estendre aquesta reducció de jornada a altres administracions, com ajuntaments i comunitats autònomes. Catalina Ginart, secretària d'Acció Sindical de Comissions Obreres, assegura que estaran pendents ara del compliment de totes les condicions.
Comissions Obreres estarà molt, molt vigilant que, bueno, pues, l'implantació se faci en les condicions arribades i, bueno, i sobretot nosaltres valorem moltíssim la conciliació de la vida personal, familiar i professional, també la millora de la salut física i mental del personal.
I primera pedra de la rehabilitació integral de l'edifici històric de Cecili Metell a Palma, que es convertirà en la futura seu de l'Agència de la Salut Pública. Ja s'ha fet l'acte simbòlic amb la presidenta del govern i el bala de ciutat a l'edifici catalogat, del qual ara mateix només en queden les parets. Marta Puyalto.
Les obres que ja han començat tenen un pressupost de 12,5 milions d'euros i s'espera que s'acabin a final de 2027. La intervenció permetrà recuperar aquest edifici emblemàtic de 1936, antiga seu de l'Institut Provincial d'Higiene. L'espai acollirà departaments de la Conselleria de Salut i donarà cabuda a prop d'un centenar de treballadors. A més, segons ha dit la presidenta, serà l'Agència de Salut Pública.
tornarà a tenir una funció molt present a la memòria de molts de ciutadans. Serà un punt de vacunació i un centre de refrigeració de vacunes, recuperant així la seva vinculació històrica amb la salut.
La rehabilitació inclou també la restauració d'un refugi antiaeri de la Guerra Civil i la preservació de restes de la morada renaixentista descobertes durant les obres. Jaime Martínez, a Zavala de Palma.
Feim feina amb determinació per recuperar edificis singulars i que durant massa anys, molt d'espais a la ciutat, que durant massa anys han estat abandonats i que són patrimoni de la nostra ciutat.
A l'exterior es crearà un jardí mediterrani obert al públic amb vegetació autòctona.
I encara un apunt més al secretari general de l'agrupació socialista d'Alcúdia, Joan Gaspar Vallori, ha mort a 41 anys d'una malaltia fulminant.
Vallori, mestre de professió, va ser director insular de turisme del Consell de Mallorca i també regidor de l'Ajuntament d'Alcúdia. El PSIP, en un missatge publicat en el seu compte a la xarxa social X, l'ha recordat com un home bo i un socialista honest i treballador.
I parlem ara d'economia. Els empresaris del sector turístic de les Illes creuen que la temporada pot ser millor que la de l'any passat, segons les conclusions de l'informe de perspectives del 2026.
De fet, calculen que prop d'un 75% dels empresaris han redefinit l'estratègia arran de la guerra. Així ho ha assegurat Fernando Martínez Comas, soci de la consultora KPMG, durant la presentació de l'informe a la seu de la patronal CAEP.
Este invierno, desde que empezó el conflicto, han subido muchísimo ocupaciones y precios, y en Baleares ya lo estamos notando. Estamos notando que la ocupación está siendo muy alta ya, ahora mismo.
I pel que fa a la darrera hora del conflicte, quan falten pocs dies perquè acabi l'alto el foc a l'Iran, continuen els esforços diplomàtics per establir contactes entre les parts implicades i aconseguir un acord. El portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran, Ismail Baghai, ha confirmat que els missatges entre ells i els Estats Units a través d'un intermediari pakistanès no han cessat des de diumenge.
We feel good about the prospects of a deal. The president mentioned that in his interview yesterday, and it's obviously in the best interest of Iran.
I sobre les futures negociacions, la portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que veu molt probable que es tornin a produir a Islamabad. Ha afirmat també que tenen bones sensacions en vista a un futur acord. Això sí, diu que per ara no pensen allargar la treva. De moment es descarten els contactes directes previstos per avui i per demà.
Pel que fa a les negociacions entre Israel i el Líban, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que els líders de tots dos països parlaran aquest dijous. En un missatge a la xarxa social Truth ha escrit que intenten donar espai perquè fa uns 34 anys que no s'han mantingut un contacte. Malgrat això, el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha ordenat a l'exèrcit que reforci la presència al Líban.
I
ha assegurat això. Diu que continuen atacant Hezbollah en paral·lel. Recordem, els Estats Units han bloquejat l'estret d'Hormuz i asseguren haver impedit el pas a 10 vaixells.
I enmig d'aquest context, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha tornat a demanar que s'arribi a un acord a l'Orient Mitjà.
Donde defendemos, porque no hay otra solución, la desescalada, el diálogo, la vuelta a la mesa de negociación. Por eso apoyamos la mediación de Pakistán. También tiene que cesar la violencia indiscriminada en Líbano. Los ataques en violación del derecho internacional, muy especialmente a los soldados de Finul.
L'ONU, per part seva, ha anunciat una ajuda de 12 milions de dòlars per oferir assistència humanitària a l'Iran.
El secretari general adjunt de les Nacions Unides per Assumptes Humanitaris ha explicat que és un fons d'emergència per prestar assistència vital a gran escala. Així mateix, una vintena d'experts en drets humans de les Nacions Unides han advertit que les operacions militars d'Israel al sud del Líban podrien constituir crims de guerra i de les humanitat i fins i tot presentar patrons de neteja ètnica. Denuncien que les ordres d'evacuació massives i la destrucció d'habitatges recorden pràctiques que ja s'han vist a Gaza.
I arribarem a les 8 amb la cultura.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
És
ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca.
Arriba Sant Jordi, volen parlar de llibres perquè ja hi ha data de sortida. L'escriptora i periodista mallorquina Roser Amills publicarà dia 6 de maig la seva cinquena novel·la El librero de Macondo. A més, ho fa amb la Fundació José Manuel Lara del grup Planeta. L'obra se centra en la relació entre el jove Gabriel García Márquez i el seu mentor Ramon Vinyes, escriptor exiliat a Colòmbia després de la Guerra Civil i figura clau en la seva formació literària.
I a més, la novel·la recorre escenaris com Barcelona, Mallorca precisament, però també París i Colòmbia, i abasta més d'un segle d'història. Amb un protagonista, un savi, explicava al micròfons d'Ivetra Ràdio la pròpia Roser Amills.
En Vinyes, avui gairebé oblidat, surt en, això no sap molta gent, en els darrers capítols de Cien Años de Soledad, que en García Márquez li posen nom de el sabio que havia leído todos los libros. En García Márquez, a les seves memòries, també explica que va ser el seu mestre, que el va corregir, que el va animar, quan ell encara no era ningú.
Amills explica que ha treballat en aquest projecte durant més d'una dècada i incorpora també elements, diu, de la seva pròpia existència vital.
Recorre més d'un segle de cronològicament i viatges per tot arreu, Barcelona, París, Barranquilla, Aracataca, Mèxic. També una curiositat, un dels protagonistes passa per Mallorca uns dies.
L'autora aposta per una escriptura més íntima i personal en què aborda temes com la memòria, la pèrdua de la vocació literària, en un gir cap a una narrativa, a partir d'ara, més directa, més emocional, a dins la seva trajectòria.